El matí de Ràdio Sabadell. El Consell.
Que aneu aquest dijous a l'Abacus del carrer Tres Creus perquè s'hi presenta Poder i Desig, de l'Anna Pazos, editat per Fragmenta, i en parlem amb ella directament. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Escolta'm, quan dic assaig, a vegades potser algú pot tenir al cap una cosa, un totxo, no? Una cosa enrevessada, s'ajuda, però no és gens així, Poder i Desig.
No, no és gens així, ni a les altres són així en general. És a dir, és un llibre, és un assaig, certament, però és un assaig molt narratiu, també.
De fet, el nom de la col·lecció en la qual està emmarcat ja diu molt de per on van els trets, no? Assalt a la Bíblia.
Assalt a la Bíblia, sí. Sí, aquesta era la proposta que tenia l'editorial Fragmenta i que em va fer arribar, que era la proposta d'agafar un episodi o un vers de la Bíblia i reinterpretar-lo segons, doncs, la nostra visió particular, no? I és un exercici molt interessant a fer, fins i tot quan ets una persona que no té estudis bíblics ni un coneixement particular.
Bé, són llibres que com a mínim, entre que hi ha aquest saber popular, que sabem una mica la història de què va anar i la curiositat que pots tenir per dir a veure com està explicat, sempre poden cridar l'atenció, no?, per llegir-nos i llavors interpretar-los.
Mm-hmm. Sí, sí, exacte, sí, sí. Bueno, sí, jo quan vaig rebre aquest encàrrec, doncs em vaig rellegir el Gènesi, i realment és un llibre que, encara que no l'hagis llegit, l'has llegit. És a dir, és tot allà. L'has vist replicat a la cultura popular, a tot arreu, vaja.
Escolta, i llavors lo de Poder i Desig ho tries tu?
Et refereixes al títol o al tema?
Al tema.
Sí, sí, això va ser jo, que tenia aquestes idees en ment que volia desenvolupar, i quan ja vaig agafar el text, el Gènesi, i el vaig rellegir, doncs ja estava una mica buscant algun passatge que em permetés parlar d'aquests temes que ja m'interessaven.
I com hi vas arribar?
Doncs a mi m'interessava molt el tema del desig, el tema de les relacions de poder dins d'una situació eròtica, diguéssim. I bueno, és un tema que evidentment està en voga i que se'n parla molt ara, sobretot doncs, des dels últims feminismes, que han posat més el focus en aquestes qüestions. I a vegades m'ha agradat pensar-ho de forma una mica contraintuïtiva, fins i tot perquè algunes de les directrius com que es donen ara, doncs, tenien poc a veure amb la meva experiència. I llegint el Gènesi, doncs, em vaig trobar amb una història que és l'última, de fet, és la que tanca el Gènesi, que és la història de Josep, del patriarca Josep, que em va interessar perquè és una història d'una persona que sent un esclau i sent una persona venuda pels seus germans i traïda, doncs treu un cert poder de dins seu i capgira les situacions per on va passant, no? I també té una trobada amb una dona, que és una dona anònima, sense nom, que és la dona del seu amo. I la relació que es dona entre ells em va semblar interessant i em va semblar que tenia, que era un bon lloc per començar a tirar del fil i començar a parlar de les coses que m'interessaven a mi realment.
I està bé que també parles de coses de la teva biografia, no? D'històries que t'han passat, que també tenen la seva intríngula, que també dius, a veure per on va això.
Clar, sí, sí, perquè, aviam, al capdavall, la matèria prima de les coses que m'interessa reflexionar és les coses que he observat i les coses que m'han passat, no? Llavors, evidentment, en aquest text està tot passat molt pel filtre de lectures també de les vides de pensadors, d'escriptors, escriptores que m'han interessat, i vaig intentar trenar una mica les dues coses.
Aquesta elecció d'autors com George Orwell, sí, Doris Lessing, Hannah Arendt, aquesta tria també és teva? Simone de Beauvoir?
Sí, tot és meu. Bueno, aquest és, com tots els textos del món, com cada assaig, doncs és un producte del un moment en el que l'estava escrivint, no? I aquestes eren les lectures que tenia entre mans en aquell moment i que m'estaven interessant, que m'estaven interpel·lant, i llavors, bueno, va sortir aquest collage, diguéssim.
M'agrada molt quan fas ús de la paraula fat en el text, no? Com aquesta força
de,
del destí.
El destí. Sí, 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 sí. Sí, no sé si és meva o si és de... Sí, suposo que és meva, no? No, vull dir, no és de la
la desenvolupes en diversos capítols i també l'entres com amb molta naturalitat.
Sí. Sí, sí. Però t'interessa la paraula en si o el concepte?
És a dir, el concepte el vaig agafar a dir, ah, d'acord, és això de la força del destí, però llavors em parles d'una manera que sembla gairebé col·loquial, no? Per això et deia que una cosa que m'ha sorprès molt agradablement és el que a vegades quan dius assaig és com que, buf, cordem-nos el cinturó, no? I en canvi, el teu text és com molt agradable d'anar llegint.
Ah, que bé, doncs ho celebro. Sí, aviam, a mi m'agrada... Jo tampoc vinc del món acadèmic, no hi tinc res en contra, però com vinc més del periodisme i de la narrativa, doncs quan escric penso també penso en el ritme del text, en que el text sigui una cosa com que il·lumini coses i no les faci més complicades d'entendre, no?
A veure, que
t'estic
fent aquest massatge, però parlem d'una obra que ha sigut Premi Punt de Llibre 2023, eh?
Premi
Vull dir
Punt
que,
de Llibre, sí.
Que algú més ho haurà pensat abans d'allò.
Sí, 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 va ser juntament amb Matal Nervi, que és l'altre llibre que vaig publicar per casualitats de la vida el mateix mes, que va ser el maig de l'any passat. Doncs van decidir premiar-los a tots dos, cosa que agraeixo. Que celebro.
Pot ser que he llegit com una mica de joc de miralls entre les dues obres, l'assaig i la novel·la?
Sí, això va sortir el Joan Bordeus molt encertadament, que a part de ser un bon lector doncs, em coneix molt bé. I clar, Matal Nervi és un llibre autobiogràfic que és pura narrativa basada en fets que he viscut, diguéssim. I Poder i desig és un assaig pur, també, on les referències personals són molt... Potser n'hi ha una o dos, però vaja, no són en cap cas el fil conductor. Però realment, llegint entre línies, doncs pots veure que els dos textos parlen entre ells i que de fet, Poder i desig conté molta teca personal, també, potser fins i tot més que l'altra, simplement està elaborada d'una manera diferent, no? I que, en canvi, Matal Nervi, que és el llibre més personal, potser... doncs em poden inferir unes reflexions o unes teories doncs, més pròpies de l'assaig.
Et comento una de les idees que he anat agafant així durant la lectura. Per exemple, el fet aquest d'acceptar l'ambivalència, el debat intern que pot tenir cadascú.
Sí, bueno, per mi aquesta és una de les idees centrals del text, no? Que a vegades... crec que això sortia molt d'una idea del debat que hi ha a vegades sobre el consentiment o sobre el poder. En cap cas parlo de situacions d'abús o d'agressió, però aquesta idea de que nosaltres som persones que sempre sabem exactament el que volem no es corresponia gaire amb la meva experiència i moltes vegades... doncs anem per la vida en una mena de corda fluixa que podria anar cap a una banda o cap a una altra. A vegades tenim desitjos que no es corresponen amb les coses que ens anirien bé o que ens beneficiarien. I sí, aquesta ambivalència, ser capaç d'acceptar aquest no saber, aquesta incertesa, al final, en la que vivim, a mi em sembla com, d'alguna manera... acceptar-ho és entendre de tu mateix una mica millor i, per tant, ser una mica més lliure. Llavors, he volgut indagar una mica i vaig trobar aquest text de Simone de Beauvoir on precisament parlava de l'ètica de l'ambigüitat i desenvolupava exactament aquesta idea que el text el vaig trobar mentre escrivia l'assaig i va ser com una troballa increïble perquè ja havia com teoritzat totes coses que jo estava com intentant posar en paraules en aquell moment, no?
És un llibre contra el fet d'anar amb el pilot automàtic posat?
Sí, una mica sí. Sí, perquè és una cosa que la vida amb els seus doncs, estressos constants i les seves rutines i inèrcies doncs, et convida a fer, no? Una mica com a delegar el teu... Bueno, delegar el control dels teus pensaments, de les teves accions, alguna mena de directriu exterior. I a vegades fer això doncs, és molt reconfortant i cal fer-ho, però també té els seus perills, no? Com, vull dir, que és important poder-te governar tu mateix.
De fet, vens a dir que la mandra de pensar, clar, també és una cosa que la pot acabar aprofitant doncs, forces totalitàries,
exacte, sí.
Extremistes, no?
Sí, sí, forces totalitàries i també doncs, corrents de pensament dominants, diguéssim, que encara que no siguin nocives o que no semblin nocives, doncs també acaben substituint doncs, el teu pensament propi, diguéssim. I la teva capacitat de discernir què està passant en qualsevol moment.
També vens a dir que vivim com envoltats d'una mena de gurus que ens disculpen si no tenim aquest control de la nostra vida, no?
Sí, avui en dia s'està molt en boga, o sigui, hi ha tota una narrativa de la vulnerabilitat, que està molt bé que existeixi en certa manera, però crec que a vegades... ens fan sentir massa còmodes amb la idea de que som víctimes de les circumstàncies i que no tenim poder per canviar res, no? I aquestes, o sigui, aquestes corrents de pensament, aquestes teories que sembla que siguin les teves aliades, doncs al final et poden acabar anul·lant com a persona i acabant allunyant-te de la teva força i del teu poder que tens tu realment, saps?
Aquest viure esclafat. M'ha interessat molt també això que vens a dir, que la fe occidental pot ser una mena de trencament masculí al culte ancestral femení dels cicles, no?
Clar, bueno, aquesta idea és de Camille Paglia, que cito molt al principi del llibre, que ella té aquest llibre Sexual Personae, que va ser la seva tesi doctoral, i on fa una mena d'arqueologia de la sexualitat en l'art occidental. I ella agafa el Gènesi precisament com una mena d'irrupció masculina en un món preclàssic on hi havia aquest culte a la natura i aquesta mena de... Ella parla de la sintaxi masculina d'aquesta irrupció de la racionalitat que en veritat és una fantasia, no? Perquè l'home és tan irracional com la dona al final. El que passa és que no n'és tan conscient perquè està menys connectat amb el seu cicle biològic, diguéssim. Però la idea interessant de Paglia és que encara que la fantasia de raó de l'home sigui una fantasia, tenir aquesta fantasia és necessari per separar-te una mica dels teus instints i poder pensar i poder crear.
Molt bé. Escolta, i una altra diatriba que m'ha fet pensar molt. Perdonar i reconciliar-se és diferent?
Ui, això també és una idea que trec de Hannah Arendt, que bueno, ja se sap que ella va tenir una relació amb el seu professor que va anar pel Pedregar, que després va ser nazi, etcètera, etcètera. I Arendt va fer moltes... va escriure sobre la reconciliació en diferents ocasions i la seva definició va anar canviant, o sigui, no tenia com una idea fixa. I... el que jo vaig extreure d'algun dels seus textos i el que desenvolupo una mica al final de l'assaig és la reconciliació amb el que et deia abans, no? amb aquesta ambivalència, la reconciliació amb el món tal i com és a dir, a vegades doncs, perdonar potser simplement doncs, fer una mena de... és un acte com més passiu o més vanitós, de tu estàs tenint la grandesa de perdonar, però reconciliar-se és haver-te de relacionar com activament i entendre amb la cosa que estàs, amb la que t'estàs reconciliant. No? Ja sigui el món, ja sigui una persona, és com que has de baixar el fang una mica més.
Va, doncs vinga, aquest poder i desig el dijous a les 7 de la tarda a l'Abacus del carrer Tres Creus. Anna, moltes gràcies per fer-nos aquest avançament.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, adéu.